Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. El Tribunal Suprem del Regne Unit ha dictaminat que la definició legal d'una dona es basa en el sexe biològic i no en l'elecció de gènere, una sentència històrica especialment sensible que respon al recurs d'un grup feminista contraria una llei escocesa que iguala bé els drets de les dones trans al de la resta de dones. El govern britànic creu que la resolució porta claredat de cara a espais com els lavabos. La sentència del Tribunal Britànic deixa el col·lectiu feminista dividit. Des de novembre, feminista denuncien que la decisió del màxim òrgan judicial anglès es pot interpretar com a transfòbica, ja que nega, diuen, la identitat de les persones transgènere. Dolores Pulido, membre de Novembre Feminista, en parlava en declaracions a Catalunya Informació.
Nosaltres sempre hem afirmat que defensar els drets de les persones trans és defensar els drets humans, la igualtat i la justícia social. Això és un exemple de com estem retrocedint en molts aspectes socials de les nostres vides. I que no compten amb que aquest retrocés implica una pèrdua de drets per persones trans, però en general per tothom.
En canvi, des de Feministes de Catalunya han mostrat la seva satisfacció per la sentència britànica i defensen que aquesta posició va a favor dels drets de les dones i no pas en detriment dels drets de les persones transgènere. Més notícies, Marc Güell.
La jutgessa que investiga la gestió de la Dana ha rebutjat preguntar al govern espanyol si va convocar o no el Consell de Seguretat Nacional. Segons la magistrada, la convocatòria d'aquest organisme no té res a veure, diu, amb les víctimes mortals del 29 d'octubre. Això després que ho demanés una de les acusacions populars de l'associació Liberum. En la interlocutòria, la jutgessa assegura que no té competències que analitzar si el president del govern espanyol va citar aquest Consell o no. També insisteix que és el govern de la Generalitat Valenciana qui té competències exclusives en matèria de protecció civil.
L'Organització Mundial del Comerç alerta dels efectes negatius que tindran els aranzels imposats per Donald Trump. Calcula que aquest any l'intercanvi de mercaderies caurà un 0,2% a tot el món, una caiguda que podria arribar a l'1,5% si finalment s'apliquessin aranzels recíprocs. Aquest escenari contrasta amb les previsions inicials que feia l'organisme, que preveia que el comerç mundial augmentaria un 2,7% aquest any. El descens més accentuat vindria dels Estats Units, on l'Organització Mundial del Comerç calcula una reculada important tant de les exportacions com de les importacions, un fet que quedaria compensat en part per les operacions que es facin a l'Àsia i Europa.
El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i l'enviat especial per a l'Orient Mitjà, Steve Witkoff, viatgen cap a París per continuar les converses amb els seus homòlegs europeus sobre el conflicte a Ucraïna. Les negociacions iniciades per Donald Trump per un alto el foc general amb Rússia han fracassat fins ara amb l'atac rus de diumenge que va provocar la mort d'almenys 35 civils a Sumy, al nord-est d'Ucraïna. La visita de Rubio-Witkoff a París arriba també mentre els Estats Units i l'Iran han reprès les converses sobre el programa nuclear iranià. Dissabte hi va haver una trobada i el 19 d'abril n'hi haurà una altra de prevista que, com la primera, es farà al Sultan d'Oman.
Amancio Ortega vol comprar la seu del grup Planeta a la Diagonal de Barcelona. El fundador d'Inditex negocia l'operació per quedar-se amb l'edifici d'oficines per uns 240 milions d'euros. Segons el diari L'Economista, seria l'adquisició més gran que executaria Ortega des de fa 9 anys, quan va comprar la Torre Cepsa a Madrid per 490 milions. Amancio Ortega, que controla gairebé el 60% d'Inditex, inverteix part dels dividends que rep la companyia al sector immobiliari. Aquest any ingressarà més de 3.100 milions. La revista Forbes l'ha tornat a situar com la persona més rica d'Espanya i la novena del rànquing mundial. L'editorial Anagrama ha anunciat que extingeix el contracte d'edició per la publicació i distribució del llibre El Odio, de Luis G. Martín, que recull les confessions de José Bretón sobre l'assassinat dels seus dos fills. En un comunicat, l'editorial barcelonina confirma que els drets d'autor de l'obra tornen a ser propietat del mateix autor. El segell editorial va decidir paralitzar per temps indefinit el llançament i la distribució de El Odio el 21 de març passat, després que la Fiscalia sol·licités la suspensió. Ara, aquesta suspensió ja és definitiva. Als esports, Sonia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest vespre sabrem quins són els dos últims semifinalistes de la Champions. Esperen rival el Barça i el PSG. A les 9, Inter-Bayern, amb avantatge per als italians, que van guanyar 1-2 en l'anada. D'aquest partit sortirà el rival del Barça. I l'equip que jugarà contra el PSG sortirà del partit del Madrid i l'Arsenal. Els blancs han de remuntar el 0-3 en contra de l'anada davant l'Arsenal. Els dos partits els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Ricard Torquemada al capdavant. A la Lliga Femenina, Anna Junyent, a falta de l'assignatura, serà la substituta de Ferran Cabello, que deixa de ser l'entrenador de Llevant Badalona i ara només exercirà de director esportiu, càrrecs que fins ara compaginava. La decisió estava ja presa de cara a finals de temporada, però s'avança unes setmanes com a revulsiu en el tram final de la competició. Avui, a les 7, Barça-Sevilla, partit avançat de la 26a jornada del cap de setmana, en què les blaugranes ja disputaran la semifinal de la Champions contra el Chelsea. A la Sobal, d'handbol, el Barça pot guanyar la Lliga avui si aconsegueix la victòria a la pista del Valladolid. El partit és a 8:45 i s'avança també de la jornada. Es podrà seguir per Esport 3. I a l'Open Barcelona, Arthur Fliess i Holger Rune ja són als quarts de final. En breu ha de començar el partit entre Tsitsipas i Sebastián Corda.
Fins aquí les notícies.
Passen 6 minuts a les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Hola, hola, bona tarda a tothom. És dimecres 16 d'abril i farem la sobretaula amb Estel Soler, Biel Duran. Bona tarda.
Bona tarda.
Com
bona tarda.
Esteu?
Molt bé.
Aquí, disposats a servir.
M'agrada.
A disposar.
M'agrada molt. Heu entrat amb la veu projectada i amb energia. Sí. Això està molt bé.
Sí.
Aviam, avui és un dimecres encara amb el regust de l'accés del Barça a semifinals de la Champions. Van perdre, és veritat, 3-1 contra el Borussia Dortmund. Partit de tràmit que molts van patir. Però avui l'atenció se centra en el partit de tornada Real Madrid-Arsenal.
Si el Dortmund le pinta la cara al Barça, si l'octavo de la Liga Alemana le pinta la cara al Barça, el Madrid puede eliminar al Arsenal. Y lo hará.
Josep Pedrerol, bona tarda.
Bona tarda.
Què et fa gràcia?
No, em fa riure escoltar-me.
La contundència.
La contundència. Et dic una cosa, ara vinc del Bernabéu ara mateix, perquè he fet el jugones des d'allà.
Sí.
No us podeu imaginar. El 100% de l'afició diu que el Madrid remunta aquest vespre. 3 gols, eh?
Sí.
Que remunta. El Madrid té una cosa, no sé què, ho ha fet més vegades també el Madrid, eh? El Barça ho va fer contra el PSG, vull dir, el Barça també ho ha fet, eh? Però el Madrid sembla que l'afició està acostumada, que, bueno, si fem un gol, minut 5, remuntem, i hi ha un ambient que no us podeu imaginar.
No sé.
De les grans ocasions, eh? És brutal. Està Madrid ara mateix, de veritat.
Fem una cosa, deixa'm presentar tot l'equip i ara...
Sí,
ara... No, faltaria. Mira, avui a la producció hi tenim David Bueno i a la peixera Dolors Joanoles, al control Sant Silva i Fran López. El Barcelona Rockfest, que confirma la llegenda del metall King Diamond a Santa Coloma de Gramenet del 26 al 29 de juny. I a la sobretaula també Fran Domènech i Esther Vallès.
Molt bona tarda.
Aviam, Josep. Tic-tac, tic-tac. Per què estàs tan convençut? Una cosa és l'afició, però per què estàs tan convençut que el Madrid remuntarà avui?
Et dic una cosa. No, saps què? És que està convençut el madridista i n'està convençut el culer, em sembla a mi.
Ja.
Bueno. Ja, el culer, jo he estat... No. He estat el cap de setmana a Barcelona...
I què?
I escolta'm, els culers deien, Josep, tu t'imagines? No ho faran, oi? És que no ho faran? És que no? Perquè si guanyen... Bueno, és una... S'ha muntat, s'ha creat un ambient que la gent ha fet propici perquè la gent s'ho cregui. És veritat que hi ha motius també per pensar, escolta'm, l'Arsenal no és el millor equip d'Europa.
Ja.
És millor equip que el Dortmund d'ahir. Però també el fet que ahir del Dortmund, que és el 8è de la Lliga Alemanya, li fotés 3 gols al Barça, aquí Madrid ha sentat molt bé. No ha sentat molt bé perquè li fotis tres gols, perquè al final el Barça està a semifinals i el Madrid no, eh? Mm. Però dir, si ho ha aconseguit un equip més modest, per què el Madrid amb Mbappé, amb Vinícius, amb Rodri, amb Bellingham, no pot marcar tres gols a l'Arsenal, que tampoc és el
millor. Tres més la... després el desempat.
El que dius el tres, però arribar a la pròrroga, els penals, l'objectiu és fer-ne tres i que no te'n facin cap, no? És el que no es parla de quatre gols, perquè quatre gols ja...
És el vuitè de la Lliga Alemanya, com diu el Josep, però és el segon equip d'Europa amb un pressupost més gran. El Dortmund.
Sí, però el pressupost no et fa guanyar partits, tampoc, no? Oi?
Escolta'm, una cosa...
Llavors el Madrid amb pressupost no hauria de guanyar el partit.
A veure...
No, el Madrid no s'ha gastat pràcticament res en pressupost.
Bueno, però la plantilla...
Va fer Mbappé gratis.
El que costa la plantilla, què?
A veure, fa la plantilla, tu fas allò, un recull dels últims anys, correcte, sí. Pensava que parlaves d'aquest any.
No, m'agrada molt aquest tet-a-tet, perquè mira, el Biel, estàs parlant amb el Biel Durant, que es va donar d'alta fa 4 dies a la plataforma per poder veure els partits del Barça, perquè anava tot a favor. Ahir vas patir, Biel.
Jo vaig patir, sí, ahir vaig patir. Ahir no vaig mirar Chiringuito, però avui el miraré.
Perquè, clar, és que això passa molt, eh?
Ja.
L'altre dia amb l'Arsenal vam arribar a fer un 22% a Catalunya. Moments del 22% a Catalunya, un canal com Mega, amb la derrota del Madrid contra l'Arsenal, eh?
Ja.
Vull dir, avui, si el Madrid guanya, a Catalunya farem baixet, pujarem a Madrid, i si el Madrid perd, a Catalunya farem gran audiència.
Ja, ja, ja.
Això sempre és la balança aquesta, no?
Però el Barça, l'important... Josep, jo vaig molt perduda, perquè jo no sé si tu ets culer.
Sí, jo soc culer. Sí.
Amb la boca petita,
No, és que soc culer, però aquí la gent... No, culer no, que tu ets madridista, que no sé què. Ja. Però ja no... Mira, si dius de quin equip ets, encara és pitjor, perquè si no ho diguis perquè dius mentides. No, jo hi vaig patir amb el quart gol, semblava allò que feien el quart gol, perquè eren fora de joc, per sort. Però va arribar un quart gol amb un 4-1... Hosti, és que la imatge del Barça no va ser... És un equip que està... Hi veia la imatge de Rafinha, també, que està esgotat.
Ja,
aleshores, ahir, el debat aquest de si el Barça juga bé o juga bonic, no? És el debat aquest que fem,
sí.
Però és una meravella veure la Minja Mal, veure Cubar, sí, és una passada. Mm. Vull dir, l'enveja, el madridisme reconeix que... El madridisme té enveja d'aquest Barça, tu, Mus. Però queda la cosa d'ell, però no han ganat nada todavía.
No, hi ha la cosa aquesta... Sí.
Però no han ganado.
Hi ha la batalla psicològica que sempre la guanya el Real Madrid. No sabem per què, i aquí hi ha trets culturals, no, i el que sigui, no, perquè ahir... Vam emmudir veient el partit de... No pot ser, i mira com està.
Bona mica amb el català, també. El català i el culer som una mica de... Allò, estem guanyant un partit 2-0 i diem... Espera, tu, que encara ens empataran. Espera que ens empataran. Som una mica perucs, eh? Va amb la mentalitat i la filosofia una mica del català i del culer, no? Del culer català. No sé si esteu d'acord vosaltres,
sí. Una mica sí, però...
Hosti, tu, hosti.
No tens la sensació que el Barça va perdre quan podia perdre i que aquest any... Això ja... El susto ja l'ha passat, diguéssim.
Sí. Jo crec que és una gran notícia el que va passar ahir. Crec que és un toc d'atenció brutal, ho va dir Flick, i crec que és veritat. Es podia perdre ahir, i també la sensació, ara es parlava, el triplet, allò, farem tres títols aquest any, o quatre, que deia l'altre dia el Cesny, el porter del Barça. No, seran quatre, no tres. I crec que això ha ajudat per dir, escolta, no hem guanyat res, i que hi hagi una mica més de tranquil·litat, sí. peus a terra.
Peus a terra.
No? Aleshores, jo crec que serà positiu, al final.
Molt bé,
serà
escolta, positiu. Tu voldries una final Barça-Madrid? Seria la primera. Sí, la voldries?
Oh, i tant que sí, i tant.
I si la guanyés el Barça, no seria com treure-li 5 Champions de Copa al Madrid?
Sí. Sí, una Champions contra el Madrid del Barça serien com 5 Champions, sí. Serien 5.
O 15,
sí.
Ara infartaríem, això seria insuportable.
I un 95% de share per tu, no?
Seria 15-11, seria més o menys, 15-10.
Sí, oi? Sí, que sí. Sí. A veure si passa primer, escolta, partido.
Primer tenim la Copa del Rei, eh?
Ja.
Tenim la Copa del Rei primer, a Sevilla, tu.
Ja. Escolta, hi ha algun jugador del Madrid que estigui fent una millor temporada que Lamine, que Rafinha o Lewandowski?
Millor temporada que Rafinha no n'hi ha ningú ara mateix, no hi ha ningú. Rafinha em sembla que és el que està fent la millor temporada, i llavors té el futbol espectacle de Lamine Yamal, que ja abans tothom deia, no, el millor del món és Mbappé, i ara pregunta si el millor del món en aquest moment ara mateix és Lamine Yamal.
Sí.
I clar, però clar, llavors hi ha el tema aquest de no el comparis amb Messi, això el culer no pot permetre-ho tampoc, eh? Vull dir, Lamine Yamal és molt bo, però no el comparem amb Messi perquè Messi no es toca. Aquest és un tema també que està allò que és una mica tabú.
Això és molt de culer, Pedrerol. Això és molt de culer.
Sí, sí ho és, sí ho és, sí ho és, sí ho és. Però vaja, Lamine Yamal és el millor jugador que tenim aquí ja mateix a la Lliga, segur, en aquest moment, Lamine Yamal.
Segur. Josep, una abraçada i gràcies per atendre'ns, que vagi bé
molt
avui.
Molt bé, demà quan passi el Madrid truqueu-me, eh? Truqueu-me demà i celebrem tot.
A veure, no, home, no sé què dir-te, eh? Vinga, una abraçada.
Adéu.
Escolteu, a les 7 avui tota la informació relacionada amb el partit d'ahir i el d'avui al Tot Costa, i qui vulgui seguir a més el Madrid el trobarà a l'exclusiu digitat amb la transmissió del Ricard Torquemada. Aviam, ens ha cridat l'atenció, Fran, ara que en Pedrero parlava de Lamine Yamal, sí, d'una piulada que va fer ahir el compte del Barça.
Sí, mira, és concretament el compte en castellà. Sabeu que el Futbol Club Barcelona té diversos comptes en català, castellà, anglès i diversos idiomes, i no tots sempre ofereixen el mateix contingut, en aquest cas a la xarxa X. El compte del Barça en castellà va dir, concretament, Lamine Yamal jugarà unes semis de Champions con 17 años. I tu, què hacías a su edad?
Clar.
Segurament això està fet amb la millor de les intencions.
Que t'atropella el dia, això.
Sí.
Perquè et sents fatal.
Mira, jo duia bràquets, com ell.
Que passa que el to de les respostes de la colerada i la no colerada, aquelles hores també, 3:15 de la nit, un dimarts, hi ha molta gent allà connectada, no va acabar d'agradar.
No va agradar.
Hi ha unes 1.800 respostes ara mateix, abans de baixar ho he mirat.
Sí.
1.800 interaccions, engagement, que diuen els entesos amb aquesta piulada. La majoria parlaven de fent campana a l'institut, intentava treure amb l'ESO, etc, que fumaven cigarretes i altres coses, del riure. Hi ha una que diu, jo completando el pase de batalla de Fortnite, estava jo con 17 anys, és a dir, la setmana passada. Bé, i també hi havia una altra que deia, pues yo no ponía caritas cuando me cambiaba el entrenador. En fi, tot tipus de respostes de culers i de madridistes, unes 1.700 en total és les que hem comptat.
Què feies tu, Estel, 17 anys?
No riguis. 17 anys, escolta, trobo que feia... I estava bastant encarrilada, eh?
Ah, sí, eh?
Sí.
Estaves fent...
De tot, ja, com ara.
Estaves estudiant encara a l'escola.
Sí, estudiant, però vull dir...
Ja, de tot com ara, diu.
De tot com ara. Jo no em recordo tranquil·la ni relaxada des del meu naixement, per tant, aviam, futbolista no era, però no ho sé.
Feies coses.
Jo ja portava uns quants anys cotitzats.
Home, perdona, tu, clar, exacte. És que jo crec que hauries d'haver respost tu, Biel Durant.
Mira, jo crec que em podria jubilar ja la setmana que ve. T'imagines?
Quants anys portes cotitzats?
És que es veu que has de tenir una edat mínima. O sigui, hi ha una mínima de jubilació i per molts anys que portis cotitzats, perquè clar, jo m'ho he mirat, dic, aviam si potser amb 50 anys ja em puc jubilar. No.
O abans, no que eres molt petit.
No, 17 anys no era la mínima mal, però jo ja estava content, amb la vida que tenia.
Estaves content, no? Molt bé. Escolta, doncs, contents i feliços que estàveu, no marcàveu gols i ja està. Aviam, avui precisament us demanem als nostres oients què fèieu vosaltres als 17 anys. Tenim el WhatsApp del programa, el 607-07-09-01. I ara que passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda, abordem la segona semifinal del concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio. David Guzmán, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Nerviós? Nervis?
Per l'Inter-Bayer o per...
No sé què et posa nerviós a tu.
No, intrigat.
Mira, intrigat. Sí. Farem una cosa.
Aviam.
Els nervis.
Jo ara mentre...
Jo no porto cap paper.
No. Mentre ho explico tot,
sí.
Fes la teva travessa aquí. Creus que ha passat
literària,
la segona eliminatòria del concurs.
Bé,
us poso en situació. A la tarda de Catalunya Ràdio estem buscant el millor inici de novel·la de la literatura catalana. En David Guzmán ha fet una proposta. Vosaltres sou els que decidiu el guanyador. La gran final serà dimecres de la setmana vinent, el dia de Sant Jordi, i compte, aquell dia també sabrem quin dels participants s'emporta un val de 100 euros per a les botigues Abacus. Com ho podeu fer? Doncs a través de la web i l'aplicació de Catalunya Ràdio, entreu, busqueu el link i allà mateix us sortiran els 3 inicis de novel·la i podeu votar el que més us agradi. Ara el que farem és saber el guanyador de la segona eliminatòria.
Els nervis.
Aviam, en tercera posició i amb un 26,7% dels vots...
Va ser una d'aquelles coses que preferiries no haver hagut de veure. No tant perquè no vulguis veure-les, sinó perquè, un cop vistes, ja no pots no haver-les vist.
Un inici meravellós dels Angles Morts de Borja Bagunyà. Mm-hmm. Has fet la travessa o no?
No he pogut.
No t'ha donat temps. En segona posició, i ara quedarà tot clar, amb un 30,5% dels vots...
Fins ahir a la nit, caminant pels carrers molls de Vallcarca, no vaig comprendre que néixer en aquella família havia estat un error imperdonable.
És l'inici de Jo confesso, de Jaume Cabré, un altre tros de novel·la.
Sí, sí, no tinc una travessa, però tinc una teoria.
Ara me l'expliques, perquè el guanyador, la guanyadora de la segona eliminatòria és amb un 43% dels vots...
És bé a prou que a casa érem molts i devia sobre algú.
És l'inici de Pedra de Tartera de Maria Barbal. Està molt bé, la Maria Barbal és una de les escriptores vives de la nostra literatura, que també està molt bé reivindicar.
I tant, continua en actiu i continua amb molts lectors. Quina teoria? Catalunya és clàssica. Recordeu qui va guanyar la primera semifinal?
Rodoreda.
L'home.
Sí. Rodoreda. No? De la segona semifinal tenim la més antiga de les novel·les proposades, no? Que és Pedra de Tartera.
Sí.
Això ens dona alguna pista pel que pot passar la setmana que ve.
És que... Ai. Anem amb la tercera eliminatòria? Vinga, va, engeguem-ho. Sentireu, per cert, les veus de Xavier Solà, Ricard Ostrell i Montse Virgili. Primer candidat, Maletes perdudes, de Jordi Puntí, que comença així.
Tenim el mateix record.
Què ens en dius d'aquesta novel·la, David?
Això, mira, ara fa 15 anys, es va publicar el 2010, va ser un dels llibres més estimats d'aquell Sant Jordi.
Sí.
I són els Cristòfols. És una història fascinant, de maletes, de trasllats i d'històries entrecreuades, que té un inici que parla en primera del plural. I això és una pista de coses que poden passar. Dispara cap a moltes direccions.
Moltes direccions. Dues persones en el present que tenen el mateix record, sí, sí, no? Un passat compartit.
Quatre, de fet, imagina't. Ja. Quatre germans, sí.
Segona, vinga. La pell freda, d'Albert Sánchez Piñol, comença així.
Mai no som infinitament lluny d'aquells qui odiem. Per la mateixa raó, doncs, podríem creure que mai no serem absolutament a prop d'aquells que estimem.
Oh. Fran, aquesta és una que li agrada molt a Fran, eh?
Estic fascinat, tot i que no decantaré, perquè sempre intentem no mullar-nos.
No, ens mullem.
Molt desesperançador.
El protagonista pell freda es mulla.
És fort. A tu et sembla desesperançador, sí.
Sembla molt desesperançador, sí, clar.
Ja, no estem sempre, mai prou a prop.
Sempre té aquest accent, una mica. Sí. Per cert, el tenia les tenebres al cor, que també és un llibre ben interessant. I que un altre que continua en actiu, gairebé tots.
I tant. Anem amb la tercera, va. Mamut, d'Eva Baltasar, comença així.
El dia que m'havia de prenyar, complia 24 anys i vaig organitzar una festa d'aniversari, que en realitat era una festa encoberta de fecundació.
Mamut, recordem-ho, tercer títol de la anomenada trilogia per Magel i Boulder, no? I per mi és el millor començament. No m'atreviria a dir la millor història de les tres, però el millor començament és una frase amb aquesta protagonista que, efectivament, organitza aquesta festa de concepció i amb totes les coses que li passen i busca un mascle per quedar-se prenyada, no?
Sí. Ens ho has posat difícil, David? Home, perquè són molt bons.
Era la idea,
molt bé. Aviam, per tant, tenim ja l'última semifinal en marxa. Recordeu que tenim fins dimarts per votar el tercer i últim finalista del concurs per triar quin és el millor inici de novel·la en català. El guanyador d'aquesta última votació s'enfrontarà a...
L'amor em fa fàstic.
De Mercè Rodoreda, a l'home, i recordem el que hem sortit, diguéssim, guanyador avui.
És bé a prou que a casa érem molts i devia sobre algú.
Meravellós, doncs vinga, tenim una setmana, s'engega el compte enrere. Moltíssimes gràcies, David.
Dimarts
sabrem l'inici de novel·la més votat en aquesta ocasió i dimecres després la festa grossa.
Tant, avisareu el...
Home, hem d'avisar els responsables del llegat de Mercè Rodoreda, d'una banda. No sé si l'editorial o... I Maria Barbal, que té llibre i deu estar signant, però...
Està signant.
Corrobores, que estarà amb tu? Mira, que vindrem a veure-us.
Vam estar juntes a Granollers el dissabte i no sé, de tot pot ser que ens retrobem, sí, d'aquesta marató de dimecres que ve.
Sense parar de signar. Va, són les 4 i 24 minuts. Gràcies, David. Montserrat.
I tant.
Sí. Heu fet un petó a la Moreneta?
Sí.
Petó jo no. M'ha fet fastiguet, sempre.
El cul de la lleona?
tampoc.
La Lleona també.
No faig petons a llocs on la gent fa petons.
Això sí que està clarament... Ja les persones es divideixen per coses així. Hi ha Biel d'una banda...
Sí, home, si s'ha de fer es fa, vull dir, no costa res. El cul de la Lleona de Girona el van pel Covid, us en recordeu? Que el... Ara està prohibit.
Jo crec que sí, que està prohibit. Que
ara ja no deixen morrejar-li el cul.
No, no m'estranya.
Home, clar,
gens ni mica. Mireu, aquest ritual de tocar estàtues en els llocs turístics, n'hi ha que diuen prou fins aquí, com per exemple a Dublín.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone.
S'ha acabat grapejar els pits de l'estàtua que recorda una venedora de marisc dublinesa que, segons la llegenda, hauria viscut al segle XVII. L'Ajuntament de la capital irlandesa posa vigilància, compte, al voltant de la figura per evitar que es malmeti encara més. És que si mires les fotos de la Molly Malone, de l'estàtua, té els pits completament descolorits.
És de bronze, no?
És de bronze i allà doncs, ha anat perdent la negror, saps? Ara t'ensenyaré la foto. Sí. Ens l'ha enviada l'Aina Sallent, que és periodista i està estudiant un màster a Dublín. Bona tarda.
Hola, com esteu?
Molt bé. Has passat avui per davant de l'estàtua?
Sí, hi he passat bona estona i jo no he vist els guàrdies.
Ah.
La policia es diu Garda, però sí que em sona haver-los vist abans i els meus amics també m'han comentat que els havíem vist. O sigui, que hi han estat, però potser com que avui plou han decidit anar cap a casa.
No? Perquè la gent és veritat que va i toca els pits de l'estàtua?
Sí, sí, 100%, però el que passa que són turistes, no són els irlandesos. Ja. Però n'hi ha molts. I hi havia una noia que va fer com l'experiment, em quedo una hora al voltant de l'estàtua i conto quanta gent. I 60 o 70 persones en una hora li havien tocat els pits de l'estàtua.
Una persona per minut.
Però perquè, perdona, sí. Hi ha alguna mena de llegenda que diu que tocar la mamella farà créixer el teu compte corrent?
Sort.
O què? Sort, sí,
Bueno, però això, com a moltes estàtues, s'ho va inventar, diuen, un guia turístic i des de llavors això va començar, segons el New York Times o la BBC, el 2014 i ho han anat fent, però, clar...
Té uns pits especialment prominents, la Molly Malone?
Ara t'ensenyo la foto.
Per saber, perquè potser, no sé, li toquen els pits i no l'orella, no ho sé, ara no, per quina
de
la condició humana fa que...
Sí, es veuen molt, però a més el vestit que porta és com que no només revela moltíssim, sinó que se li està mig caient de l'ombro, com suggestivament. Que a mi, jo tinc el problema amb l'escultora, perquè això no és gaire tradicional, no?, del segle XVII.
Clar, però és que si li ha descolorit, ara l'Agnès ens està ensenyant una foto que se li ha descolorit, que clar, el bronze, que té aquest color natural de fosc, i de cop té els pits de color
daurat,
carn.
Daurat.
Sí,
de color
clar.
Carn, color covi, que dèiem, quan érem petits, el color covi.
Color covi, efectivament, ha perdut tota la coloració. Clar, hi ha una campanya que es diu Leave Molly Alone.
Leave Molly Malone, però diguem que capitalitzen la... Deixeu-la sola, deixeu-la en pau.
Claro. Sí. Deixeu-la tranquil·la. Escolta, això passa també, perquè clar, hem dit el petó a la moreneta, el cul de la lleona, però és que resulta que hi ha una altra figura d'una dona que és molt, molt visitada, és l'actriu Ava Gardner, que mira el mar des d'un mirador de la Vila Vella de Tossa de Mar. I què li passa exactament? Doncs una mica el mateix. Tenim l'alcalde de Tossa en línia, Martí Pujals. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En quines condicions està l'estàtua en aquest cas?
Sí, un cas similar al que passa aquí a Dublín, doncs també té el pit molt, molt desgastat, la pàtina ha desaparegut i es veu com si fos polit de color groc. A Tossa potser és una mica més dissimulat perquè també té l'espatlla i el braç també molt desgastat, que també és molt típic pujar, té com una mena d'escaló que es puja i l'agafen així de costat i també es desgasta molt.
Ja. No sé si mai s'ha plantejat, escolta, fem alguna cosa, potser no posar vigilància, perquè això de posar uns agents a vigilar una estàtua, no ho sé, però alçar-la, posar-li una pedalina, no? Una peça a sota per aixecar-la i que no es pugui tocar?
Doncs ens estem plantejant ara, des de que ens n'hem enterat del cas d'Irlanda, no se'ns havia plantejat la qüestió, però bueno, el component que té de denúncia de tema d'una actitud vexatòria, masclista i tal, doncs mira, entenc que sí, o sigui que és un tema que és desagradable i potser haurem de prendre mesures per evitar-ho.
Ja, un prohibit tocar...
Que es comprin, sí. Nines inflables,
no,
que ja existeixen.
Es limitessin a anar a tocar l'estàtua i amb això ja es quedessin tranquil·lets, doncs mira, encara, m'entens? Però no és així.
Estem parlant tota l'estona en masculí, eh?
Òbviament, també hi deu haver alguna dona, però segur que més homes.
Una mica, us en recordeu, totes aquestes fotografies dels turistes que són super típiques, te'n vas a Keops, amb el Tutankamon, fas veure que el toques amb la maneta, fas aquella foto que fas amb la Torre de Pisa, fas veure que tu l'estàs aguantant. Clar, en el fons és el mateix principi.
És criminal,
Clar, la Torre de Pisa està torta, no? Que és una cosa excepcional.
I ja ho sabem
la gent,
tots, que està
torta. I ho sabem tots, que està torta. I que una dona té pits, també ho sabem tots.
Sí, però jo entenc que frivolitzar amb el que pot representar una agressió sexual no té el mateix component que jugar amb la inclinació de la torre. Jo crec que sí que té un cert... un deix com vexatori o masclista que crec que sí que haurien de valorar.
Sí, no estic negant pas aquest deix, El que estic dient és que en alguns caps l'originalitat passa per fer el que fa tothom, i el que fa tothom moltes vegades és convertir algo vexatori en algo normal, no?
Sí. Doncs arriben aquestes propostes des de Dublín. Està bé tenir-les en compte. És veritat que la Wagner de Tossa té altres parts una mica descolorides, i que en el cas de la Molly Malone de Dublín és molt bèstia. Vull dir, és molt bèstia, més, el desgast.
Més focalitzat en els pits. Dir que enguany fa 75 anys que es va filmar la pel·lícula Pandora i l'Holandès Arran, que va ser el que va fer venir l'Ava Gardner, i que va haver-hi aquest esclat de l'irrupció de Hollywood en aquella Espanya fosca franquista dels anys 50.
Mm. Per tant, fa 70 anys més o menys que està allà l'estàtua?
L'estàtua és molt recent, sí. És de fa uns 10 anys, em sembla, alguna cosa així. Però s'ha convertit en una imatge icònica de la nostra Vila Vella.
Sí, perquè a més està allà pujant cap al castell, no? Mirant cap al mar.
Sí, en el nostre cas, més que l'actriu, perquè tampoc va tenir una especial vinculació, és el que va representar de descobriment al món de la Costa Brava. És un fenomen que va ser molt frapant, perquè va representar tota una revolució, del que era la coneixement internacional de la Costa Brava, l'avinguda de turistes, va haver-hi un abans i després, i va ser molt, molt impactant per la població.
Molt bé, Martí Pujals, alcalde de Tossa, moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
Adéu. Aina, què passa? Plou molt o què, a Dublín?
Mira, jo crec que ho han exagerat una mica, que tampoc plou tant.
Almenys algú sincer. Està bé. Sembla... Aquí també
el que
passa a vegades.
Molt és que els turistes veuen més que els irlandesos. Això t'ho haig de dir, la veritat.
Escolta, com està el tema de la Guinness? Ja es pot prendre així com a primera cervesa, o encara t'has de fer una d'un altre tipus i després la Guinness estava amb problemes de subministrament?
Ah, val.
Sí, però em sembla que això del subministrament era més a fora de Dublín que a Dublín. Sí, vaja, jo no he tingut cap problema...
No sé si hi havia com una mena... T'havies de fer una cervesa convencional, i quan t'havies pres dues cerveses convencionals, llavors ja podies demanar una Guinness.
Incitem l'alcoholisme, molt bé.
Molt bé, no, perquè diu que veuen més els turistes que no pas els dublinesos. Doncs escolta'm, tu què et consideres, turista o dublinesa d'adopció?
Ara ja, que porto uns mesos, m'agradaria considerar-me dublinesa, sobretot perquè jo, quan vaig arribar, no li vaig tocar els pits, vaig veure un TikTok d'una noia que ho deia, diu, dóna-li la mà i dóna-li suport. No? I vaig fer la foto, doncs, tocant-li la maneta, així.
Molt bé. Aina Sallent, que és periodista i està estudiant un màster a Dublín. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda, ara farem una pausa, i quan tornem us explicarem una cosa que encara passa a 2025, i és que per Setmana Santa el govern espanyol signa indults. Per la gràcia de Déu. Ara tornem.
La gràcia de Déu tot.
Si voleu venir de públic cada divendres de 4 a 7...
Sí, això és viejo total, total.
A la tarda de Catalunya Ràdio...
Però, com que volem recuperar...
Envieu un correu electrònic a latarda@catradio.cat amb les vostres dades de contacte.
Com en Tinder.
Recordeu...
No busca Google.
latarda@catradio.cat.
Aquí sempre es fa trobades.
Us esperem cada divendres...
Ve la meva sogra.
...de 4 a 7 de la tarda.
A vegades són més, a vegades menys, però sempre hi ha algun grupet.
No sé què hem de fer.
Torna a Barcelona el show més espectacular sobre el rei del pop. This is Michael, el musical més impressionant sobre Michael Jackson, en viu, al Teatre Tívoli del 23 al 27 d'abril.
Informació i venda d'entrades de This is Michael a theproject.es.
Verdecora ja és a Sant Quirze del Vallès. Més de 7.000 metres quadrats plens de natura. Troba-hi plantes, floristeria, decoració i tot per al benestar dels teus animals. A més, aconsegueix les teves roses i flors per Sant Jordi. T'esperem al centre comercial Sant Quirze C58, sortida 12, de dilluns a diumenge. Verdecora és a la nostra naturalesa.
Em dic Goa, la sèrie per preadolescents que està enamorant milers de lectors. La Goa té 12 anys i la seva vida és un drama. Els seus pares s'han separat i està experimentant els canvis d'entrar a l'adolescència. Em dic Goa, de Míriam Tirado, autora del Fil Invisible, el regal perfecte per aquest Sant Jordi.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio es planta al carrer. Muntem l'estudi central al Passeig de Gràcia de Barcelona, entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia.
I a la tarda, tothom al carrer. Veniu a veure'ns a l'estudi de Passeig de Gràcia, que allà resoldrem el concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb la col·laboració d'Ara Llibres, BBVA, Òmnium Cultural, Blacky Books i Casa Seat.
Si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el calgós en bruta, si mantenim els carrers nets,
tot serà més bonic si treballem en equip. Sancions de fins a 600 euros per conductes incíviques. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Viu Sant Jordi a Abacus. Consulta al web les més de 200 signatures a les nostres parades i llibreries. Que cap signatura se t'escapi. Abacus patrocina aquest espai.
I aquest sofà al llit? Si hi en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Les 4 i 37 minuts. A veure, quan parlem de la Setmana Santa, el que ens ve al cap doncs, són les vacances, l'operació sortida, les mones, la, sí,
els pollets...
No? Tot això. La palma, el palmó... Cada any, però, per Setmana Santa passa una altra cosa que ens passa bastant desapercebuda, i és que hi ha algunes confraries religioses de l'Estat espanyol que aconsegueixen posar en llibertat uns quants presos condemnats.
Meravellós.
No ho fan directament, anar a les presons i obrint, eh? No, no, no. Proposen una llista de presos a perdonar al govern espanyol. I aleshores el govern espanyol acaba signant i diu, escolta, tu, lliures. I aleshores s'escenifica aquesta barreja de la justícia i la religió. Quan els indultats surten al carrer, s'assumen a les processons de Setmana Santa de les confraries que els han alliberat. Avui mateix sortiran al carrer. Els 6 presos condemnats de Màlaga, Jaén, Granada, Saragossa i Lleó, que el govern de Pedro Sánchez va indultar ahir en un acord del Consell de Ministres.
És en sèrio, això, que dius.
És així, eh? Sí, són reclusos condemnats a penes de fins a 3 anys de presó.
Perquè sabem una mica el motiu de ser convictes, diguéssim.
Mira, li demanarem a en Marc Molins, que és advocat penalista i doctor en dret. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, d'on ve aquesta tradició? Perquè això és una tradició.
El cert és que, sí, és una tradició històrica que remunta a l'any 1759. Explica la llegenda que en aquell moment a Màlaga hi havia una pesta que impedia que una de les imatges, en aquest cas la de Jesús el Rico, sortís, fos tret en processó. Llavors, sembla ser que uns presos en una presó es van amotinar per aconseguir que la imatge sortís i van aconseguir sostreure's del centre penitenciari, van fer la processó i després van tornar voluntàriament a la presó. I això va emocionar el rei en aquell moment, que era Carles III, i va dictar una pragmàtica, una norma, per la qual s'instituïa aquesta possibilitat d'indultar a determinats presos, en aquest cas, en base a aquest fervor religiós que a priori sembla que havien mostrat, insisteixo, a la Màlaga del 1759.
Clar, 1759, dius, va, bé, escolta, que fessin, però i el 2025, com ha arribat això a dia d'avui? I ha estat, a més, una tradició que no s'ha trencat mai.
No, és una tradició que s'ha mantingut al llarg dels anys. És una, al meu entendre, és una anomalia històrica perquè evidencia aquesta confusió. L'estat espanyol, d'acord amb la Constitució, és un estat aconfessional. Per tant, no es pot donar un indult basat en un motiu com aquest.
Però es fa.
Confessional, diu. Confessional.
No, és que no, és una tradició, una situació anòmala, deies, no, Marc?
Sí, des d'un punt de vista tècnic té molt mala explicació. El cert és que els diferents governs, ja parlem, evidentment, de l'Espanya contemporània, és a dir, l'Espanya constitucional des de l'any 78, el cert és que s'ha anat otorgant sense excepció cada any. És veritat que hi ha una petita correlació estadística entre els governs conservadors que han tendit a augmentar el número. El tope, en aquest cas, han sigut sota la presidència de Rajoy, però tant quan governava UCD com el Partit Popular s'han mantingut i, evidentment, es mantenen en l'actualitat amb governs progressistes. Per tant, és una realitat constant.
Els indulten de qualsevol delicte?
No, crec que el límit és que no hi hagi un delicte de sang, no?
Bé, aquest és un límit que tampoc té una constatació normativa, o almenys a mi no em consta. És a dir, no s'ha indultat mai ningú amb delictes de sang. Normalment els delictes són de tipus econòmic, de salut pública, on els béns jurídics afectats tenen una significació menys punyent, no? Com seria en aquest cas un delicte de sang, però no em consta un límit normatiu explícit que exclogui aquesta tipologia delictiva.
Déu-n'hi-do. Aviam, per exemple, us poso dos exemples. El 2014, un director d'oficina bancària va robar un client i aquest el van indultar. I el 2015, un funcionari que va entregar de les personals de Ciutadans, doncs, a policies, a mútues, i va donar tota la informació privada. Per exemple, poso un exemple, Marc. El raper Pablo Hasél, podrien indultar?
Sí, seria...
A Puigdemont també? Podria demanar...
Sí, bueno, precisament... Ho demanaran.
No ha estat condemnat.
Estan fent cua tots allà al Consell de República.
El tema és que, a pesar que és una... insisteixo, és una anomalia i és una circumstància amb un arrelament històric i... el tema és que ha de passar pels filtres, en aquest cas, de la llei de l'indult, no? Perquè, a pesar de que és un acte folclòric, ha d'acabar passant pels sedàs de la llei de l'indult, que, sigui dit, és una llei de 1870, eh? Però el fet que hagi de passar per aquesta norma fa que no s'hi puguin acollir ni reincidents ni persones que han sigut sostretes de l'acció de la justícia, que no s'han sotmès. I, per tant, en el cas concret de Puigdemont, no crec que aquesta cofradia de Màlaga ho demani, però tampoc se li podria concedir per motius legals.
Aviam, si tenim un cap d'estat, per la gràcia de Dios,
claro,
no podran indultar a quatre corruptes i narcotraficants.
No, jo el que trobo és que
són, vull dir que al final, clar, és, vull dir, bueno, arrosseguem unes rèmores bastant heavies, no?
Jo trobo que Puigdemont ara ja fa uns quants mesos de l'últim Houdini que va fer, llavors jo crec que hauria d'anar a Màlaga a fer la processó i tornar...
Amb el, com es diu això?
Amb el caputxó.
I tornar a la seva presó pròpia, emulant els fets de 1700, no? Exacte, i dir, bueno, jo amb tot, una fe tot, màxima tot, he tornat a l'exili.
Tot allà, eh? Tot això allà, és allà. Era el 1750, deia el Marc Molins. Moltíssimes gràcies, Marc, advocat, penalista i doctor en dret. Gràcies per aclarir-nos-ho.
A vosaltres, bona tarda.
També volia... És que, mira, són maques les setes.
Sí, molt maques.
Són molt maques. Hem volgut saber com ho tenim això a Catalunya. I tenim en línia Manel Zamora, que és director del secretariat diocesà de Confraries i Germandats. Manel Zamora, bona tarda.
Sí.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Alguna confraria catalana ha demanat mai un indult per Setmana Santa?
Bueno, jo no sabria dir-te ara si radicalment si ho han demanat o no han demanat, però jo diria que no, o sigui, no tenim notícia de que s'hagi demanat, no?
I per què, no deu constar? Per què no deu haver passat?
Bueno, no és normal, eh? O sigui, això de l'indult és una cosa que sempre quan arriben a aquestes dates, no sé per què, o surt aquesta, diguéssim, aquest neguí, no?, per tema que, però si tenen en compte de que, per exemple, a tot Espanya sempre s'han donat, a l'enguany s'han donat 6, que són 5, realment, perquè hi ha un que han donat 2 a Màlaga, o sigui, són 5 germandades que demanen indult, quan a tot Espanya sembla que hi ha 100.000 germandades, o sigui, no arriben a 1 per 1.000, no?, o sigui, és una minoria, no és normal, no?, que una germandat tingui com finalitat demanar aquest tipus de perdó, no?
Yeah.
Llavors no, penso que no...
Pues no,
o sigui, és una cosa molt, molt localitzada, no sé com quin puestos, i ja està, no?
Ja, no, és veritat que ja ho hem dit, que passa, no? Crec que he dit ara, parlo de memòria, Màlaga, Granada, Lleó, Zamora, i diria que...
Jaén.
I Jaén, efectivament, efectivament. Sí, sí. Bé, és una tradició sorprenent que arribi fins als nostres dies, la veritat.
Bueno, és la Setmana Santa és una celebració de la fe, però també és una festa popular, no? Mm. Tots sabem que la festa és popular, i aquí a casa nostra tenim moltes, doncs es basa en la tradició. Llavors, clar, o sigui, si aquesta tradició, perquè sempre que estigui dintre de la llei, o sigui, a veure, la germandat no dona l'indult, demanen, no? Demanen i proposen tampoc l'indultat, no? I hi ha una llei d'indults al país que d'alguna manera permet que es pugui fer, doncs està bé, no? O sigui, una altra cosa seria que fos en contradicció, no?, del tema que... Jo no trobo malament que es mantingui la tradició sempre quan estigui dintre del que és, diguéssim, la llei, no? Està clar, no? Si no estiguessis en la barbaritat, ah, sí que trobaria malament que una germandat nova, no?, que mai ho hagi fet, demani... vagi per aquí, no? Perquè avui en dia tenim manera de poder cooperar la pastoral penitenciària que no... molt més posada sardia que demanar un indult, no?
Molt bé, molt interessant, Manel Zamora, director de la Secretaria Diocesà de Confraries i Germandats. Gràcies, eh? Que vagi molt bé. Heu de saber que com a ciutadans també podeu fer el pas, de demanar l'indult per algú, no, Estel? No riguis, tu pots fer-ho?
Sí, sí, i tant.
No hem de ser una entitat, vols dir, eh?
No.
Religiosa?
No.
Sí, ara podem anar i dir, escolta, jo vull que indultin a X.
A X, per exemple, doncs tu demanes, l'altra cosa és que et facin cas.
Sí, que és una mica com trucar una teleoperadora i dir que t'han passat el rebut malament. El mateix cas et fan, jo crec.
Què t'ha passat, potser? T'ha passat? No?
Sí, és curiós això de l'indult. Vés a saber si tradicionalment té alguna mena de vinculació amb el tema del perdó, no? Que hi ha algú com molt... De fet, la pràctica catòlica acostuma a basar molt el perdó és un eix nuclear.
La culpa i el perdó.
La culpa i el perdó. I sembla que tu qualsevol cosa que hagis pogut fer, doncs amb una estona de confessionari, amb un ego te absolvo, ja està tot fet, no?
També, sí.
Bueno, és aquesta... No, em sorprèn relativament que certes cofradies utilitzin aquest privilegi, perquè també és veritat que Església i privilegi han anat de la mà durant molts anys i aquestes...
Amb la complicitat d'un estat.
No, és que qui signa és el Consell de Ministres, eh?
És que és fortíssim.
És que són president i vicepresident presidenta, que
signen. Però bueno, tot molt progressista, però continuem amb la llei Mordassa, vull dir, que no sé.
Un estat aconfessional.
Ja, m'enteneu o no, vull dir...
Vols un estat aconfessional, el que em penja del camal?
Ai, no, va, escolta una cosa, tot això dels indults religiosos, ens ha, no sé si ara quan us ho digui segur que feu el link, perquè ens ha portat gairebé per inèrcia a una pel·lícula que molts coneixereu i que s'escau, Esther, perfectament.
Sí, perquè si pensem en Setmana Santa, en tots aquests dies religiosos, pensem en una comèdia que és la vida de Brian.
Always look on the bright side of
life. Hi ha un moment d'aquesta pel·lícula, d'aquesta sàtira religiosa, on el poble convida a Titus Grossus, que és l'emperador vingut de Roma, per fer un ritual de cada any, que és com aquest del que parlàvem ara, que és reuneix a tot el poble en una plaça per indultar algú. Però passa això.
Poble de Jerusalem! Roma! És la vostra amiga. Per demostrar-vos-ho, és costum en aquest dia alliberar algun criminal de la presó. Quin presoner hem de manar veu que alliberi?
Allibeu a Roger!
Molt bé! Alliberar bé aquest Roger!
Senyor, no en tenim cap de Roger.
Què?
Clar, clar.
No n'hi ha cap amb aquest nom, senyor.
Ah,
clar, visca...
No tenim cap Roger!
Visca el poble li pren el pèl perquè no sap pronunciar les erres. Un altre decideix agafar el relleu per intentar millorar-ho.
Hi tenim algú a la presó?
Sí, tenim un cert Samsó.
Samsó?
Samsó, el sanguinari saduceu, i Siles, l'assassí sirià, i alguns escrivans sediciosos de cesària, 67 samaritans...
Deixa'm parlar amb ell.
Oh, sí, no.
Bona idea. Titus.
Feu-te d'anar. Tenim un cert Samsó, sanguinari saduceu, i Siles, l'assassí sirià, i uns quants escrivans sediciosos de cesària...
Clar, aquest és, sí, una miqueta la manera de linkar-ho amb els temps d'ara.
Doncs sí, La vida de Brian, no sé quines pel·lícules acostumem a veure per Setmana Santa, però aquesta s'ha de veure.
Jo crec que, no sé si amb uns fills són massa petits, però potser...
Ja toca.
Potser ja toca, que entenguin el que vulguin, no?
Sí. A veure, ha arribat fins als nostres dies des de l'any 79, que es va fer, i encara aguanta molt i molt bé el,
no, no només aguanta,
el pas
sinó
del temps.
Que hi ha creadors que no s'atreveixen a anar tan enllà amb 2020.
Ara,
exacte. Python, els Monty Python, no? I que a més és que és vigent com això. A veure, Fran, què ens estan dient els nostres oients? Què feien? Recordem que aquell tuit que va penjar ahir al vespre al Barça dient Lamine Yamal, com era? Lamine Yamal?
Lamine Yamal ja està en semifinales i tu què hacías a los 17 años, no?
Això.
Va generar doncs una allau de respostes, la majoria doncs una mica irades de l'afició culé i també d'alguns madridistes. El Jaume diu que als 17 anys, atenció, ja havia après a conduir el cotxe al tros de l'avi. No el portava perquè no tenia carnet, però és allò que passa, no? Presumptament,
això passa molt,
a moltes
fora
zones.
Fora de ciutat.
I hi ha gent que amb 14 també
sí,
condueix el tractor.
I amb 12 a sobre del tractor.
Exacte.
Passa que no és vinculant encara, perquè clar, no pots treure't el carnet. L'Elvira diu que als 17 ja feia més de 2 anys que treballava. Li hem demanat de què treballava, perquè si feia més de 2 que treballava, això vol dir que cap als 14 i tants ja va...
No,
ja
això no és legal.
No sé, no. Potser feia...
Home, jo també vaig començar fent monitora. Cangurs.
No, potser era, deu ser una persona que és gran, no? Podria, sí. Segurament. Sí, i aleshores, sí. A l'època, potser sí que amb 15 anys es podia treballar.
Mira, la Maria, per exemple, diu que estudiava BUP, perquè abans de l'ESO hi havia, i batxillerat, hi havia la BUP, hi havia primària.
BUP.
Estudiava segon de BUP i a les tardes donava classes de repàs de llengua castellana a la filla d'uns veïns. Per tant, doncs, si es traia uns galerons, la Maria, per ella millor.
Aquestes feines, dels 17 anys.
Home, aquestes. Sí. Mira, el Toni diu... Atenció,
no, qui no parles amb Biel, perquè clar, la seva feina als 17 anys...
La seva ja era tributada.
Estava pensant en Islàndia, que arribes a Islàndia i de cop i volta et trobes adolescents de 12, 13 i 14 anys treballant de cara al públic i dius, què està passant?
Ah, sí?
Si això és un país civilitzat del nord de l'Àrtic. I es veu que els períodes estivals i vacacionals el govern fa que els adolescents treballin abans d'hora en entorns familiars...
Sí,
perquè comencin a estalviar diners, però és legal. És a dir, ells promocionen que els adolescents, encara que tinguin una edat en la que la majoria del món no és legal treballar, ells treballin, i treballen doncs, ajudant a casa i cobrant uns diners que es poden guardar per quan tinguin 18 anys.
A veure, jo sense... en cap cas, òbviament, se mantingui que defenso l'esclavatge infantil.
Veure,
sempre s'ha dit que Estel Soler està molt a favor de l'esclavatge infantil.
No, però jo sí que vaig començar començar a treballar molt d'hora i penso que certes idiotades d'avui en dia, a la que tu et poses a treballar i has d'assumir unes responsabilitats, quadrar unes caixes o és igual, el que sigui, o cuidar una canalla, bueno, arreles a un món adult que també està bé anar-lo descobrint poc a poc, perquè si no acumules el màster, el grau, el màster, et plantes amb 25 anys i t'agafa un col·lapse quan arribes per primer cop al món laboral amb 30 anys, m'entens o no?
Estem obrint un meló aquí ara, eh?
No, sí,
va,
sí.
Una mica sí. Hi ha coses d'abans que estaven bé. N'hi ha d'altres que gens, però tampoc
però
carreguem-ho tot.
Però amb 12-13, tu?
No. Jo 12-13 feia cangurs. Tinc un trauma perquè, sí, hi va haver una mare del meu poble que es va refiar de mi i recordo que els hi feia el dinar a la canalla i un dia se'n va cremar l'olla. Amb els anys, quasi incendiu la cuina.
Amb 12 anys no havia tocat una paella al
sí,
foc.
Sí, clar, jo els hi fotia el dinar amb 12-13 anys. Clar, jo m'havia espavilat la vida. Ja. Llavors jo entès, tu vols diners, te'ls has de guanyar, entens o no?
Però mira, això que deia el Biel ara, de la gent d'Islàndia que els 12 i els 13 treballen, la Glòria no era els 12 i els 13, però diu que ella, en la transició dels 17 cap als 18, que l'estiu doncs, va complir els anys, va passar dels 17 als 18, va treballar amb una botiga de planxes de surf a Austràlia.
Molt bé.
Imagina't, la Glòria
amb
els 17 i els 18 anys. El Roger, als 17... jugava a hoquei patins a Lleida, a la ciutat de Lleida, és a dir, també practicava un esport com la Minya Mal. Aquest era hoquei, però mira, n'hi ha un, que és el Toni, que practicava l'esport que practica actualment la Minya Mal, perquè va jugar a futbol, en aquest cas ho feia en el club del meu poble, que era Vila de Cavalls, jugava a futbol a Vila de Cavalls. Diu, la cara fosca era que estava estudiant BUP, però estava totalment desmotivat, i per les tardes anava a treballar al taller tèxtil del meu pare i així trobava la meva motivació, que no trobava en els estudis.
Escolta, doncs trobo que molt bé, hi ha moltes respostes i això demostra que el tuit del Barça és una vacilada.
Total. El community manager es va envalentonar.
No ha anat bé aquest tuit, no ha anat bé. Escolteu, ara farem una pausa, publicitat i butlletí horari de les 5 i la tornada us quedeu. Heu tingut mai la síndrome de l'impostor o l'impostora?
No, mai
a la vida, no? Ara en parlarem amb l'Estel, el Biel i l'Helena Puigguitar. Podeu trucar-nos al 93 207474 si us heu sentit mai un impostor o una impostora. Fins ara.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al Centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Banc Sabadell presenta Què fem amb el drac?
Ja tornem a ser a l'abril. Ja és aquí el drac insaciable. Vol cruspir-se la princesa. Una actitud molt poc amable. Cada any li donem mort. Però amb la mort sembla no aprendre'n. Digueu vosaltres, si ho sabeu, què hem de fer per fer-li entendre? I si canviem la llegenda per una bona reprimenda?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell. Tot és diversió amb la figureta del Titó.
Que xula!
La figureta del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Mercat de les Flors presenta Coples i haikus de mares i amors. Un vodevil a l'estil contemporani en què les dues creadores, Rosa Muñoz i Mònica Montaner, proposen un concert peculiar i interpretat dedicat a les seves mares. Del 2 al 4 de maig al Mercat de les Flors. Més informació a mercatflors.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Òpera a les venes és un gran espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya i d'Europa, el Canal d'Urgell. Amb escenes corals del millor repertori operístic viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal. El 27 d'abril estrena al Teatre de la Llotja de Lleida. Més informació a canalsurgell.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Pioneres del coneixement és un podcast que fa visibles les aportacions científiques i culturals de les membres de l'Institut d'Estudis Catalans.
Però hi ha poca cosa més que mestres o farmàcia, no? Vaig pensar, doncs, potser estaria bé fer bioquímica.
Si hi ha una cosa que me n'arrepenteixo tota la vida és no haver-me anat fora un temps, no?
Pioneres del coneixement, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que fa la tasca de fer de comercial de les empreses catalanes. Ho faran amb les delegacions que hi ha obertes ara mateix a l'exterior o en reforçaran alguna?
Ho farem amb les que hi ha i estem pensant si caldrà reforçar alguna en algun, mercat. Sí, ampliar-la.
Més delegacions.
Potser alguna delegació més, ho veurem, ho hem d'estudiar.
S'intensifica la guerra arancelària a tot el món. Santiago Niño Becerra.
Jo la bossa que baixi una mica és exactament igual, perquè estaven caríssimes. Jo inclús diria que està bé.
La dada feixada s'ha donat en Calpena i no sé si és del tot cert, perquè diu que hi ha més porcs que catalans.
Ja, home, no. Has de sumar uns quants catalans, amb aquesta xifra.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès.